Doncs mira, avui és el Dia Mundial de les ONGs, és el Dia Mundial també de la esterilització dels animals, Dia Internacional de l'Os Polar, però també avui és el Dia de la conscienciació sobre l'anòsmia. L'anòsmia és quan perds la capacitat de reconèixer diferents olors, és a dir, quan perds l'olfacte, per entendre'ns. I gràcies, o per culpa de la pandèmia, és una... Bueno, una condició que s'ha fet més visible perquè una de les causes que patien alguns de les persones que van contraure, sobretot a les primeres onades, la Covid-19 va ser perdre el gust i l'olfacte. D'altres el recuperaven en unes setmanes, d'altres en uns mesos i d'altres encara no l'han recuperat. I no és que sigui vital o mortal, però sí que és un trastorn interessant acostumar-se a viure sense el sentit de l'olfacte. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dia 27 avui, dimarts, 27 de febrer del 2024. Sort que aquest any febrer té un any més. Allargarem fins a dijous, encara el mes de febrer. Ha començat ja el Mobile World Congress avui. Estan allí a Fira de Barcelona el Jaume Sitjà i el David Casero. Amb ells contactarem d'aquí uns minuts. Abans parlarem també de USTEC STES, del Sindicat d'Educació, per parlar de la campanya que van començar ahir i que crec que és interessant que la coneguem, que sapiguem què demanen i quina és la situació d'educació avui en dia. I parlant d'educació també parlarem de la Setmana de la Formació Professional. Tot això fins a arribar a la una. Però abans... A veure, la previsió meteorològica. A hores d'ara, fregant ja els 14 graus a la ciutat de Lleida. Avui hem baixat una mica més. 4 graus i mig positius. Amb vent. No tan fort, segurament, com el d'ahir a la tarda, que déu-n'hi-do, però amb vent. Ara, cap a on anem? Cap a on es porta aquest final de febre? Doncs això ens ho dirà l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia a tothom.
Cap a on ens du aquest final de febre?
És un manteniment de la situació actual, que és de nord, una entrada de vents del nord, que està portant en aquest moment gairebé Catalunya està sense núvols, però no a la cara nord del Pirineu, que salta una mica a la cara sud. La Vall d'Aran està completament ennuvolada i mentre a totes les capitals de comarca superen els 10 graus, a Viella no arriba ni a un grau.
Déu-n'hi-do.
Està tapat i nevant a totes les cotes, de manera, de moment, molt feble o gairebé sense nevar, però s'espera un increment de la nevada a la tarda, al vespre, al nit, matinada i matí de demà, que seria l'episodi més gran de neu, si podien acumular gruixos importants, a partir de mig metre, per damunt de 2.000 metres, però la nevada arribaria a totes les cotes. De la cara nord, saltaria la cara sud, però ja d'una manera més... més minsa, més dispersa, no tan important com a la cara nord. Els vents augmentarien de força aquesta tarda vespre nit, tant a la plana de Lleida com sobretot als cims del Pirineu, no es podria estar, són ratxes de 90 per hora, aixecant la neu, bueno, jo crec que fins i tot les estacions d'esquí, les cotes altes, pues no podran funcionar bé i s'estén. Además, demà continuarien aquí assolellats, amb vent, temperatures que ja veus no són massa baixes, no fa tan fred, i de cara a dijous tindríem una pausa de bon temps. Hem de dir que el sol en aquest moment, si te fiques el sol, és igual que el del 14 d'octubre. Comença a picar, és a dir.
Oh, és que,
però estem en una situació de nord que el manté frenat, i de cara a divendres tornaria a venir una altra situació de nord. És a dir, el Pirineu s'està refent de neu, que no tenia gaire, pues sembla que...
Tot això són reserves hídriques.
Arreglaran la temporada.
Doncs, i a més, reserves d'aigua, que ja convé. Parlem divendres, Armando, que serà a marge. Una abraçada. I ara t'explico com està la situació a la xarxa viària lleidatana.
COPE Lleida. Estàs informat.
Els pagesos tornen a fer talls de carreteres arreu de Catalunya avui dimarts per reclamar millores en el sector amb la reducció de la burocràcia, canvis en les mesures per pal·liar els efectes de la sequera o la lluita contra la competència deslleial que consideren que pateixen de proveïdors de fora de la Unió Europea. De matinada, els pagesos gironins han tallat l'AP7 i la Nacional 2 a Pontós, a l'Alt Empordà, on han tirat caixes de verdures i fruita de camions atrapats. A mig matí han deixat marxar els camioners atrapats, però mantenen el tall. Els manifestants han bloquejat la AP2 i la A2 a l'alçada de Soses i Tàrrega, en els dos sentits de la marxa, i també el pas fronterer del Coll d'Ares, on plantegen mobilitzar-se amb pagesos de l'estat francès. Hores d'ara, les vies on hi ha més problemàtica és la A2, des de Soses fins a Vilagrassa, i també a la zona de Tàrrega. També tenim problemes a la AP2, entre Soses i Albatàrrec, i després, doncs, a la Nacional 240, al Maselles, Nacional 230, al Farràs, la C28 a Naut Aran, Alta Neu, la C142B a Naut Aran també, la C14 a Basella. Aquestes tres últimes que t'estic explicant, no per tema de manifestacions, sinó per tema de meteorologia, obligatori cadenes a la C28 i a la C142B, a la C14 a Basella sí que està tallada, i com et deia, la A22 també a la zona de Almacelles. T'explico també la nostra notícia econòmica del dia, i és que el 2023 es van crear a Lleida 759 noves empreses. Això significa un 5,7% més que l'any anterior, tot i que es va quedar per sota de les 760 societats del 2021. Segons les dades de l'estadística de societats mercantils publicada per l'Institut Nacional d'Estadística.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida. I ara hem de parlar d'educació, perquè amb el lema "Ens falten mans", el sindicat USTEC STES va iniciar ahir una campanya de denúncia de la manca de recursos als centres educatius i exigir els que siguin necessaris per dur a terme això que ens omplim la boca a vegades de dir, la educació inclusiva, i que a més volem que sigui de qualitat, però resulta que no tenim suficients professionals per dur-ho a terme, perquè a qui se li va ocórrer potser no va acabar de pensar que per portar una educació inclusiva i de qualitat es requereix molts més recursos del que sembla. Això si ho vols fer bé, això si ho vols fer bé. En fi, com sigui, ahir van començar, i és a nivell de tot Catalunya, la demarcació de Lleida, van començar amb dos punts, a la Seu d'Urgell i a Lleida. Avui està amb nosaltres la Rosa Aguilar, que és portaveu d'USTEC a Lleida. Rosa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, el tema de la educació inclusiva i de qualitat és un terme que potser se n'abusen els darrers temps, i jo no sé si quan des de l'administració s'anomena aquest tipus d'educació saben realment el que es necessita per portar-la a terme.
Jo crec que no massa. I en tot cas, tu has situat manca de recursos de professionals, però ja la qüestió és de més calat. Clar. I en tot cas, situem primer, potser, què significa escola inclusiva. L'escola inclusiva o el sistema educatiu inclusiu de veritat significa tenir una escola en la qual tot l'alumnat, i recalco, tot l'alumnat, se sent acollit, atès i respectat. Una escola on tothom pot desenvolupar de la millor manera les seves capacitats més enllà dels condicionants físics, intel·lectuals, sensorials, socials o culturals. Per tant, no ens enganyem, és a dir, no ens hem de situar, quan parlem d'escola inclusiva, en els condicionants de les necessitats educatives específiques. Els hem de superar. Per tant, igual que la societat, tenim una escola diversa, amb alumnat divers, amb alumnes que necessiten més suports, alumnes que no en necessiten tants o alumnes que no en necessiten gens. Val? I els tenim a l'escola, igual que a la societat. Aleshores, quan situem, quan iniciem amb el decret 150 el 2017 un sistema educatiu inclusiu sense plantejar-nos que el primer que hem de fer és baixar ràtios estructuralment a tots els grups per poder atendre tot l'alumnat adequadament, doncs ja comencem, diguem-ne, de base ja comencem malament.
Clar.
El primer que hem de situar, per tant, són una baixada de ràtios estructural a tots els grups que em permeti no focalitzar, perquè el professional no es pot partir en 25, en 30, en 35 caps. I el que fa moltes vegades és focalitzar en aquells que més ho necessiten i els que no ho necessiten, doncs, que vagin fent. Clar, aquesta no és una escola inclusiva, que seria una escola integrativa. Clar, jo he de poder accedir, tractar de la mateixa manera, que l'alumnat progressi per igual, i buscar aquest progrés equitatiu de tot l'alumnat, doncs atendre-la tot per igual. No, el que no puc fer només és focalitzar amb els recursos que tinc, que són molt minsos, focalitzar només en aquells que necessiten més.
Rosa, has dit una cosa que crec que és molt interessant i que segurament ens passa per alt a molta gent, i és el tema de integrativa i inclusiva. Hi ha una diferència substancial, i moltes vegades jo crec que la confonem. Integrativa i inclusiva, ull amb això perquè és veritat, no s'assemblen res.
Clar, exactament. L'escola integrativa és aquella que en la qual l'alumnat hi té accés, com no pot ser d'altra manera, i té presència, i partim de les necessitats educatives específiques que té. En canvi, l'escola inclusiva és aquella en què l'alumnat hi té accés, hi té presència, participa en totes les activitats d'ensenyament aprenentatge i progressa tot l'alumnat per igual.
Ens parlaves, Rosa, de que això es va aprovar l'any 2017.
Clar, l'any 2017.
Han passat 6 anys, 6 cursos, 6 oportunitats d'aprendre on s'està fent malament, on falten recursos, però l'administració no ha reaccionat de cap manera, no?
No, l'administració només ha baixat, s'ha omplert la boca de dir que ha baixat ràtios a infantil. Òbviament ha baixat ràtios perquè les ha baixat de forma natural, perquè la demografia
ha passat, bàsicament.
Exactament, per tant, i necessitem baixar ràtios estructurals a tot el cicle obligatori d'ensenyament, fins a quart d'ESO, i després doncs haurem de veure què passa amb el postobligatori. Però, a més de la baixada de ràtios, necessitem la inversió necessària. La LEC, la Llei Catalana d'Educació, que es va aprovar el 2009, ja marca un 6% d'inversió, i no arribem ni de lluny a aquest percentatge. Estem al voltant del 3%.
Imagina.
I no arribem. I després el que necessitem és, un cop tinguem una baixada de ràtios estructural i un cop tinguem els diners suficients per fer front a aquesta escola inclusiva, el que necessitem és implementar mesures i suports universals, no solament mesures i suports específics, intensius o addicionals per fer front o per atendre millor als alumnes que més ho necessiten, sinó mesures i suports universals per poder atendre per igual tot l'alumnat i que tot l'alumnat participi i progressi. Mm-hmm. Aquesta és la clau de l'escola inclusiva.
Clar. Rosa, ara ens semblaria una cosa de ciència-ficció, però no seria gens contraproductiu veure una aula amb 2 o fins i tot 3 professionals estan a càrrec d'alumnes, Vull dir, això seria una situació que hauria de ser normal, però que a hores d'ara és ciència-ficció.
Exacte, i aquestes són les mesures i suports que demanem. És a dir, mesures són mesures organitzatives, que jo pugui que jo pugui tenir menys alumnes per aula, que jo pugui fer desdoblaments amb garanties. Desdoblaments vol dir que tinc més d'un mestre a l'aula, que jo pugui tenir el suport del mestre d'educació especial a l'aula, que jo pugui tenir el suport del mestre d'audició i llenguatge a l'aula, que jo pugui tenir un tècnic d'educació infantil a totes les aules d'I3, que tingui als instituts integradors socials, educadors d'educació especial. Últimament hem parlat molt de falten vetlladors, falten auxiliars d'educació especial, han retallat hores, hem focalitzat en aquesta qüestió, que és en la qüestió que se sent més còmoda al departament, val? Però el que hem de posar el foco és en tot el que s'ha de fer. És a dir, necessitem aquests suports intensius i addicionals, però després també necessitem mesures i suports universals i no focalitzar només en si falten monitors o si falten auxiliars d'educació especial, perquè aquí és on el departament ens vol portar al seu terreny. Clar. El que hem de denunciar és que necessitem totes aquestes ajudes partint de grups d'alumnes assumibles per part del professional amb totes les ajudes i tots els suports de professionals ben formats en matèria d'educació inclusiva i que permetin atendre tot l'alumnat per igual.
Estem parlant amb la Rosa Aguilar, és portaveu d'USTEC, que estés a Lleida. Rosa, segons les darreres converses que hem mantingut els darrers anys, sou optimistes amb aquesta acció que vau començar ahir?
Som optimistes des del punt de vista que quan hem contactat amb els centres, per exemple, els dos centres que han col·laborat amb nosaltres, que són el Frederic Godàs a Ciutat de Lleida i el Pau Claris a la Seu d'Urgell, han entès perfectament el missatge. Ahir, després d'iniciar, de donar el tret de sortida a la campanya, vam recórrer diferents escoles de la ciutat i a la Seu d'Urgell, les companyes també van passar pels diferents centres i el missatge, a part de ser molt clar, l'entén perfectament, l'entenen els claustres,
l'entenen
les direccions. Per tant, som optimistes en el sentit que ens cal aquesta sensibilització no dels professionals, que els professionals estan absolutament sensibilitzats, sinó de les famílies i de la comunitat educativa perquè entengui que ens estan venent una escola inclusiva, un sistema educatiu inclusiu que no és realment això i que per tant el que hem de fer és exigir aquestes baixades de ràtios, aquesta inversió en educació que és absolutament necessària i tirar endavant si ens creiem realment que volem una educació inclusiva, perquè la societat ja ha de ser inclusiva en el seu en la seva globalitat.
Clar. Bé, doncs Rosa, seguirem de prop l'evolució de tot plegat. Almenys aquest any ja sabem quan comença el curs vinent i ha tornat a dates habituals. Està programat pel 9 de setembre.
Sí.
O sigui, ja s'ha oblidat allò de l'1-2 que quan ho van posar havia de ser sí o sí en aquelles dates perquè
sí,
si no, no funcionava el curs. Ara hem tornat al 9 de setembre.
Sí, deixa'm fer un apunt al respecte del calendari, que és també un ha estat en totes les meses de negociació en els darrers dos cursos. Efectivament, la primera data, el canvi de data va ser imposat absolutament per part del conseller Cambray. Es van gastar 40 milions d'euros en unes extraescolars que no van funcionar, que això també s'ha de dir fort i clar, és a dir, va ser un nyap. I després la comunitat educativa, especialment els professionals, els claustres, les direccions, el que han posat l'accent és en que no hi havia prou temps per preparar el curs.
Clar.
Des del Consell Escolar de Catalunya també s'aconsellava endarrerir l'inici de curs per tenir temps suficient per preparar-lo. USTEC, concretament, demanava que es comencés a partir de l'11, no ens han fet cas, però bé, l'inici de curs se situarà el dia 9, amb el qual, com a mínim, tenim una mica més de temps de preparació del curs i que la gent d'una manera més sossegada i més adequada pugui començar el curs, sobretot si des del departament es posen tots els recursos des del primer des del dia 1 de setembre, perquè cal recordar que els professionals som a l'escola el dia 1 de setembre.
Clar. Doncs Rosa Aguilar, com sempre, portaveu de Vostè que Estés, gràcies per atendre'ns. Ha començat ja aquesta campanya, ens falten mans. Avui ens ho ha explicat perfectament la Rosa. Jo crec que qualsevol persona amb un mínim de sentit comú, el que ens ha explicat la Rosa no ens ha semblat estrany, sinó que crec que és totalment raonable. Ara veurem si els que han de decidir doncs ho veuen així també. Rosa, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Rosa. Mira, són les 12:40, fem una pausa, 30 segons, i marxem cap a Fira de Barcelona.
El general Santana ha reunido un ejército de 7.000 hombres.
El ejército más grande que haya visto nunca.
El Álamo no podrá resistir.
John Wayne.
Le ordeno a usted que suba al mando.
Pelearemos.
Richard Widmark.
Cada hora que pasa, llegan más tropas.
El Álamo. El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
Cope Lleida. I demà dimecres a la meitat de la setmana ja saps que parlem de noves tecnologies a l'Info Cope Lleida. Hi ha el Mobile World Congress en marxa i el mobile, doncs ja saps que ens marca l'agenda. L'Info Cope el farem des d'allà, des de la Fira de Barcelona, amb el Jaume Sitjà i el David Casero, però que avui ells ja hi són. Sí, avui ja hi són i ja estan trastejant per la fira per portar-nos tota la informació actualitzada demà. Per tant, anem a fer una primera connexió a veure com s'han trobat aquest Mobile World Congress 2024. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Des de Barcelona, des del Mobile World Congress.
I el David Casero, que també el tenim aquí connectat. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Un año más aquí. 14 años ya casi.
Vaya, ¿eh? Y tant. Mira...
al Mobile World Congress... Y seguimos viendo marcas y cositas, ¿eh?
Portant
14,
el mobile.
No, 15 edicions, home, aquesta.
15 anys. Este es el 15, imagina't, este es el 15.
14 anys, 15 edicions.
No ha pasado.
Jaume Sitjà, escolta, el mobile està com sempre, heu trobat alguna cosa diferent?
Doncs mira, només entrar a Barcelona, només entrar a l'exterior de la Fira Barcelona, ja hem tingut la primera sorpresa, perquè el volumen de gent que hi havia per d'entrar, de cotxes aparcats i motos que aparcats, és més gran que l'any passat. Això han fet, el primer comentari abans d'entrar al parquet amb el David. Ostres, 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 que esto no és el mobile de l'any passat. Hem entrat a la fira, evidentment, entrem a la fira i això està a petar. ¿Vale? O sigui que les 80.000 persones previstes que hi ha que passin per aquest mobile, jo crec que les superarem. No sé si arribarem a les 7.000, però... ver a prop quedarà.
David Casero, a nivell de presentacions, a nivell de tecnologia, tu que sé que te lo estudias antes, què és el que vols anar a veure avui sí o sí i demà ens explicaràs?
Bueno, pues mirar, precisamente algo en lo que quiero profundizar es, bueno, como no, en esa gran palabra llamada inteligencia artificial y realmente, bueno, pues ver cuál es el juego de la inteligencia artificial dentro de los operadores, dentro de las redes. No solo como vamos a ver en los cacharritos también, en estos smartphones, cómo nos van a ayudar a hacer muchísimas cosas cada vez más con la inteligencia artificial, pero sobre todo, ¿qué nos va a llegar por las ondas? ¿A qué nos va a ayudar la red y por qué es tan importante la inteligencia artificial en todo esto de la red, ¿no? Bueno, pues investigaremos y mañana os contaremos muchísimas cositas muy, muy interesantes que ya hemos escuchado.
Jaume, parlarem d'intel·ligència artificial i de seguretat segurament també, eh?
Seguretat, sí, perquè a canvi a la fi la intel·ligència artificial és l'estrella, però sempre hi ha aquesta base. Tot té d'anar amb aquesta capa extrema, excretrem, de seguretat, perquè la seguretat fa anys que en parlem i és imprescindible, perquè per aquest dispositiu que estem parlant hi ha moltes dades personals que poden ser molt ben bé hackejades, no? Llavors, tot té d'anar amb aquesta privacitat d'extrem a extrem. Parlarem d'intel·ligència artificial perquè estem a la fira del mobile, tot és mòbil, però quina diferència hi ha? És que en aquest moment, enguany, tots els dispositius porten aquesta IA.
Molt bé, doncs hem connectat amb el David Casero i Jaume Sitjà en directe. Estan al Mobile World Congress 2024 a Fira de Barcelona. Demà a l'Info Cope íntegre, dedicat al mobile i en directe des d'allí. Apreneu molt, i després ja m'ho explicareu demà, Jaume i David.
Ok, Ricard, demà ens escoltem, com sempre, a la mateixa hora, però això sí, des de Barcelona.
Molt bé, una abraçada.
Igualment, un altre per tu.
Bueno, mira, em fa una enveja terrible, però mira, hem de seguir fent programació, evidentment, des de Lleida. Va, que fem una pausa i ara ja parlem de formació professional, perquè se celebrarà la Setmana de la Formació Professional i és una opció, no et diria ja només vàlida, sinó que és molt interessant, però molt de veritat, els cicles formatius de grau mitjà i sobretot els cicles formatius de grau superior en una societat que demanda i necessita persones que sàpiguin d'oficis, de molts oficis, dels tòpics, si vols, i d'altres. T'ho explico ara.
Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años, pase lo que pase.
Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar.
Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje y maravíllate con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Cope Lleida.
Tal com havíem avançat avui a l'inici del programa, parlarem d'educació i d'una branca que està plena de tòpics, de vegades, i de consells, i de gent que t'explica, que et diu que has d'anar per aquí, que això és el futur, que això és el present, però que després, de vegades, la tenim una mica desconeguda. I per arreglar tot això, ja van començar l'any passat, però aquest any ja arriba una nova edició, de la Setmana de la FP. En què consisteix? Doncs consisteix en que els 7 centres públics que imparteixen cicles formatius a la ciutat de Lleida, durant tota una setmana, diguéssim que obriran portes i t'ensenyaran tot el que fan, tots els seus cursos, com els fan, quines sortides tens, com els pots cursar, etc, etc. I per parlar d'això, doncs, avui tenim a 2 representants d'aquests centres que imparteixen la formació professional a la ciutat de Lleida. Amb nosaltres està la Neus Brenull. Neus, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Neus és directora de l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Lleida. I també està amb nosaltres el Paco González. Paco, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
El Paco és director de l'Escola del Treball. A més de l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Lleida i l'Escola del Treball, també tenim l'Institut Caparrella, l'Institut Torre Vicens, l'Institut Guindàvols, l'Institut Ronda i l'Institut Joan Oró, que són els 7 centres on fan cicles formatius. No a tot arreu, fan de tot, i no tots els cicles formatius els trobes a tot arreu. Per tant, està bé que hi hagi aquesta setmana perquè puguis saber en quin centre has d'anar i també doncs, saber què es fa, no? Paco, Neus, setmana de la FP, potser és curiós que diguem això en una societat que estem inundada d'informació, però potser és més necessària que mai, no? Explicar a un 2024 què és la formació professional i què et pot oferir.
Doncs nosaltres el que hem fet és pensar en aquesta setmana per donar a conèixer justament doncs aquesta branca que, malgrat tothom coneix, de vegades no té una idea actualitzada del que és la formació professional. De fet, el Paco ens pot explicar després també doncs, moltes coses de la formació professional específica, però una cosa que sí que crec que és general en tots els centres que la impartim és que estem molt actualitzats, que en aquests moments doncs, la tecnologia s'ha incorporat en tots els cicles formatius, siguin quin sigui, i que la formació que donem és actualitzada.
En un moment del temps, la FP va patir un cert desprestigi, però parlo de fa molts anys. Per tant, que això avui en dia segueixi, entenc que no és problema dels alumnes, sinó potser és dels pares, eh?
Jo, mira, has començat dient la gran desconeguda. Hi ha gent que diu, hem de prestigi a l'FP. No, l'FP té prestigi. L'FP té prestigi perquè les empreses venen a buscar el nostre alumnat. És més, hi ha ofertes de feina que no trobem treballadors perquè no estan qualificats. Per tant, ens trobem amb això. Què ens trobem? Ens trobem amb totes unes persones de la nostra edat que van tenir uns pares que volen el millor pels seus fills, i el millor pels seus fills és tot allò que no van poder fer. No són conscients de lo que tenim ara. Els alumnes que ara estan estudiant FP portaran els seus fills a la formació professional. Ara tenim que ser coneguts, oberts. No és aquella FP que hi havia, és una FP molt professionalitzadora, com deia la Neus, molt actualitzada, molta relació amb les empreses. Tenim alumnat que està estudiant i treballant al mateix temps mentre està fent el cicle amb un contracte de formació i aprenentatge amb l'empresa, és a dir, acaba amb vida laboral i amb una inserció bastant elevada. Bastant elevada perquè hi ha moltes vegades que l'alumne no fa la inserció laboral, sinó que continua treballant o fins i tot se queda en l'empresa i continua fent uns altres estudis. Jo crec que és la gran desconeguda i per això fem aquesta setmana, perquè la gent conegui no allò que fan, hoteleria què és, no sé, què fas, o electricitat que és bombet, no. Hi ha tot un món al darrere, molt tecnificat, en el qual una empresa no agafarà un treballador aturat si no està qualificat.
Tal com s'està posant la societat i sobretot el món laboral, la veritat que el que busqui certa seguretat laboral, avui en dia, un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior, l'AFP, ho dic perquè al final la gent... Bueno, cicles formatius és com s'anomena ara, formació professional, per entendre'ns, és, com bé deia el Paco, és garantia de sortir amb uns coneixements que és el que demanda l'empresa, que al final és el que contracta els treballadors.
Sí, sí, al final el que busquem nosaltres és la inserció laboral, que en aquests moments és altíssima, en la formació professional. I doncs una mica la idea de la setmana de l'AFP és visibilitzar la varietat de professions a les que ens podem dedicar. Al final, les persones normalment ens volem dedicar o coneixem aquelles professions que tenim al voltant o que veiem, i moltes vegades no ens plantegem què hi ha darrere d'alguns dels serveis o dels productes que en aquests moments estem adquirint. I potser la formació professional és la solució. Per què? Perquè són professions que no estan cara al públic o no estan visibilitzats per la televisió o per d'altres mitjans, no? Abans estàvem parlant dels creadors de continguts. Hi ha moltes professions que no són visibles i que els alumnes no se les plantegen perquè no les coneixen. Amb aquesta mostra, perquè al final no deixa de ser una mostra del que fem, el que volem és que els alumnes o les persones que en aquests moments estan plantejant que estudia l'any vinent tinguin la possibilitat de descobrir a tres possibilitats.
Clar, és una setmana que estarà plena de xerrades, de tallers, de demostracions i sobretot d'obrir portes perquè les famílies puguin venir, preguntar i quedar-se ja sense cap mena de dubtes. A priori, estem parlant que el públic objectiu, dic que l'alumnat, és els que acaben quart d'ESO, els que acaben segon de batxillerat, els que acaben primer de batxillerat i escolta, es van posar batxillerat i van dir, o estan veient ara que diu, escolta, jo potser no és el meu camí, i també gent que està cursant cicles formatius de grau mitjà o superior, que escolta, si en vols fer un altre, cap mena de problema, no? Que n'estiguis fent un no vol dir que coneixis el que es fa a l'altre centre, per exemple. Aquest seria el públic objectiu, eh?
Totalment. Mira, ESO i batxillerat, principalment perquè cap persona ha d'anar al món laboral sense una qualificació professional. No pots anar al món laboral amb un batxillerat, no tindràs feina. ¿Vale? Grau mitjà i grau superior alumnat? Sí, perquè estan creant el seu itinerari. Igual han fet una part d'un cicle, han fet un cicle i diu, ostres, vull créixer en aquesta línia o vull complementar aquesta formació que he fet d'energies renovables fent un cicle de robòtica. Això no es passa, és per això.
A més, anem a recordar que avui en dia, bueno, ja fa dies, tal com està muntat tot el tema de l'educació, des d'un cicle formatiu de grau superior, tens tu pots accedir al món universitari, per entendre'ns.
A qualsevol grau universitari, facis el cicle que facis.
Clar.
I això és un desconeixement que la gent a vegades no ho saben. Pensa que s'ha estudiat electricitat, tens que anar amb un grau afín. No, des de qualsevol cicle pots anar a qualsevol grau. És a dir, un alumne que fa hoteleria, magnifiquem aquí a la Neus, se pot anar a fer medicina. Què necessita? La mateixa nota d'entrada, que tindrà la nota del cicle i se presentarà a les proves de les PAU solament de les que per millorar nota, per la qual podrà accedir. Això és una continuïtat que la gent desconeix moltíssim.
No, ho dic perquè aquest trajecte, aquest camí, un cicle formatiu de grau superior són 3 anys?
Dos anys.
Són 2, o sigui, és el mateix que batxillerat, per entendre'ns. I acabes accedent a la universitat per un altre camí, que potser no te l'havies plantejat mai, però amb un coneixement de la futura professió o del... diguem-ho així, que potser no tens de l'altra manera. I amb una titulació que et permet ja accedir al món laboral, si no et va bé el món universitari.
Vas a fer uns estudis universitaris sabent de què va allò.
Sí, sí.
Perquè un primer d'enginyeria, pues és un primer d'enginyeria per a totes iguals. I no saps de què treballaràs. Tu, les persones que passen per un cicle, facin el cicle que facin, si van a un estudi universitari, saben de què treballaran. I saben què és el que volen fer. És aquesta la diferència. I és...
Vosaltres sou exalumnes de formació professional i després la vida haurà donat mil voltes a més. Heu arribat al càrrec ara de directora i director d'un centre de formació professional. Ja sabeu que la FP ha passat per... parlo d'índex de popularitat, per èpoques bones, èpoques dolentes. Creieu que avui en dia ja s'està revertint aquest punt de vista? És a dir, ja s'està guanyant no amb popularitat, sinó amb prestigi, si voleu. No, no és una paraula que m'agradi fer anar, però noteu que els canvis que es van fent, que ja ho sé que l'administració és molt lenta amb això, reacciona de manera molt lenta, però, escolta, sí, mira, potser és més lent del que ens agradaria, però sí que veiem que la cosa comença a rutllar.
A veure, als mitjans de comunicació l'agraden les dades, això. I en aquest moment sí que sabem, perquè no és perquè lo controlem, sinó perquè ho diuen, cada vegada hi ha més alumnat apuntat als cicles formatius, a la formació professional, diguem la formació professional.
Sí, sí.
Perquè li diuen els mòduls, li diuen a la formació professional. Això és molt interessant, perquè tornem, és aquella frase que he comentat abans, Ricard, cap persona al món laboral sense una qualificació, ja sigui un PFI, ja sigui un grau mitjà, ja sigui un certificat de professionalitat, ja sigui un grau superior, ja sigui un grau universitari, però han de tenir una qualificació.
Uh-huh. No, totalment. I em quedo amb una cosa que ha dit el Paco al principi de l'entrevista que crec que vol dir que tindrem un futur interessant, Les persones que estan estudiant avui en dia, els seus fills els recomanaran, després faran el que vulguin, però els recomanaran, o almenys els hi mostraran aquesta altra via, que potser això és el que no havia passat ara. Però clar, això hem de saltar de generació per començar-ho a notar. La setmana del 4 al 8 de març teniu aquesta setmana de la FP amb 7 centres públics a Lleida on imparteixen formació professional i que et volen ensenyar què és el que fan, quines són les possibles sortides, com ho fan, perquè és que avui en dia també ha canviat molt això. Els centres de formació professional estan carregats de noves tecnologies, d'equipament molt interessant i bastant actualitzat, que potser amb d'altres línies no passa, i això fa que després l'entrada al món laboral sigui molt més fàcil i menys traumàtica. Del 4 al 8 de març, tallers, xerrades, demostracions del que es fa a cada lloc i, sobretot, el que et deia abans, obrir portes, perquè les famílies us pugueu acostar a aquests 7 centres. Neus.
Podeu contactar amb nosaltres mitjançant les nostres pàgines web. Tenim tots formularis on us podeu inscriure per demanar hora i participar en els nostres tallers.
Mm-hmm. Bueno, no, i participar i viure'ls, i la veritat és que és molt interessant. Quins centres són? Doncs l'Institut Joan Oró, l'Institut Ronda, el Guindàvols, el Torrevicens, l'Institut Caparrella, l'Escola del Treball i l'Escola d'Hoteleria i Turisme. A les seves webs, o trucant ja directament, o us acosteu, escolta, que no acosteu res. Escolta, que he escoltat aquesta entrevista de la setmana de la FP, com funciona això? Us acosteu o truqueu i us informaran amb molt de gust, perquè el que volen és això, obrir portes i que, escolta, que almenys sapigueu el que fan. Després cadascú triarà el que hagi de triar, però almenys que quan triïs tinguis tota la informació, que és el que potser fins ara no teníem. Neus Brenull i Paco González, escolta, que ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat i la veritat és que em quedo més tranquil i més content del panorama de la formació professional. La veritat és que sí, m'heu transmès més tranquil·litat de la que creia. Que vagi molt bé la setmana.
Gràcies.
Gràcies.
I nosaltres que ens plantem ja a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida, és dimarts, i per tant hem de parlar de gastronomia. A veure fins on viatgem avui, que virtualment, ja saps que amb el Felip Urbano viatgem força. Hi ha dos quarts, la tertúlia dels polítics.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. La historia de la humanidad está repleta de grandes misterios sin respuestas. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, si hay vida en otros planetas, ¿dónde está la Atlántida? ¿O dónde jugará Mbappé la temporada que viene? Pero hoy lo bueno es que se ha resuelto uno que tenía inquieto, muy inquieto, al Partido Socialista. ¿Qué va a hacer el exministro José Luis Ábalos con su acta de diputado? Y la respuesta es que Ábalos se queda como diputado y como consecuencia pasará al grupo mixto porque en el PSOE le van a suspender de militancia. No lo quieren en la bancada. Ábalos, que ya dejó claro que costaría sacarle del escaño.
Otros quizá estén en la política de paso. No, yo vine para quedarme y no me echa nadie.
Eran otros tiempos para el diputado Ábalos. Esto es lo que decía concretamente en enero de 2020, cuando era uno de los hombres fuertes, uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez. Lo dijo en enero y poco después su ministerio centralizó las compras de material sanitario por el estallido de la pandemia. De aquellos polvos viene el lodo que ha arrollado al exministro de Transportes. El caso Coldo, te recuerdo, las comisiones que se cobraron supuestamente por mediar para que una empresa concreta se llevara contratos públicos en la venta de mascarillas. Coldo García, en ese periodo mano derecha de Ábalos, es una de las personas a las que la UCO sitúa como mediador y supuesto cobrador de las mordidas. El nombre de José Luis Ábalos no aparece por el momento en la investigación judicial, pero es muy difícil pensar que Coldo García pudiera atar todos esos contratos con organismos públicos sin hacer uso de la relación con el entonces ministro. La cuestión es hasta qué punto sabía Ábalos que estaba pasando eso. Pues en la oposición, PP y Vox creen que lo sabía perfectamente e incluso podría estar implicado, de ahí que se personen como acusación. En el PSOE creen que a lo mejor no tenía conocimiento, pero sí puede tener una responsabilidad política por no haber vigilado lo suficiente. Por eso le han pedido el acta de diputado. Ábalos ha tomado el camino de en medio. Si mantiene su escaño, mantiene el sueldo y mantiene el aforamiento en el caso de que acabe citado a declarar por el caso Coldo. Es decir, tendría que ser citado por el Supremo. Al PSOE no le queda otro remedio que resignarse porque el acta de diputado es nominal, no pertenece al partido. Técnicamente, los socialistas pierden un escaño, pierden un diputado y se quedan con 120 en el Congreso. Esto debilita todavía más al gobierno a la hora de negociar con los independentistas y a la hora de sacar adelante cualquier iniciativa. ¿Quién sabe lo que puede hacer Ábalos con su voto a partir de ahora? La verdad, visto todo lo que están consiguiendo los independentistas allí en el Congreso, parece lógico que Ábalos también se atornille al escaño por lo que pueda pasar. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados en esta jornada de martes que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y hablamos de redes sociales. Se llaman Iván y Hernán y son dos influencers que han sido detenidos en Madrid por presuntamente violar a al menos 4 jóvenes, incluso menores, a las que conocieron a través de las redes sociales. La policía apunta a que se habrían aprovechado de su fama para drogarlas y abusar sexualmente de ellas. Y cuando aún no hemos superado esa tragedia en el incendio de un edificio de Valencia que ha causado la muerte a 10 de sus vecinos, en la localidad canaria de Arucas, 2 personas han resultado heridas graves. graves por otro fuego ocurrido en la segunda planta de un edificio de 3 alturas. Los bomberos han descartado que haya más personas atrapadas en ese edificio. Y nuevo récord en el gasto en pensiones. Una más, Pilar, no hace más que subir en esto del gasto en pensiones. La pensión media de jubilación ha alcanzado en España los 1.437 euros brutos al mes. Hablamos de una media, ¿eh? Febrero ha dejado un nuevo récord en su gasto hasta superar los 12.600 millones de euros. Es un buen pellizco en pensiones. Y la Conferencia Episcopal de Religiosos ha creado una oficina de entornos seguros que estará a disposición de las víctimas de abusos y de las instituciones religiosas para continuar en su tarea de reconocimiento, atención a las víctimas y la prevención para que no haya lugar para nuevos casos en el futuro. La CONFER continúa en su tarea de asumir responsabilidades y colaboración con la justicia y ha habilitado el correo escucha@confer.es para estar a disposición de las víctimas de cualquier tipo de abuso.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Atlético de Madrid pendiente de Griezmann para el partido de Copa.
Esta noche conocemos el primer finalista de la Copa. Sale del duelo Real Sociedad Mallorca a las 9:30 con empate a 0 en la ida. Y el jueves al segundo con el Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. Ahí la gran duda es saber si juega o no Antoine Griezmann. Javi Gómez.
El jugador francés seguirá siendo duda hasta última hora. En el club rojiblanco siguen siendo optimistas, le ven dentro de la convocatoria de cara al partido de Copa, pero Griezmann sigue sin entrenar con el grupo. Esta mañana ha entrenado al margen, se duda con una posible infiltración para mitigar el dolor en el tobillo y que pueda jugar, pero también se valora y se tiene en mente el partido ante el Inter y la posible repercusión que tenga esta medida.
Del campeonato de Liga acaban de preguntarle insistentemente a Jan Laporta si hay o no Liga.
¿Hay liga, presidente?
Claro que hay liga.
Y el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha dicho esta mañana que se persona en la denuncia del Sevilla contra Real Madrid Televisión.
Nos vamos a personar y, bueno, es que lo dijeron los propios de Madrid Televisión después del partido de la Almería, ¿no? Los comentaristas, esto es lo que queríamos, ¿no? El constantemente el recochineo, todas las semanas, la superioridad, lo haremos cuando queramos, porque eso es el mensaje, dicen. Nosotros nos da lo mismo lo que digan, cuando yo creo que el Real Madrid como club, yo soy madridista, como club señor que ha sido, no puede ser ese su argumento, ¿no? Ni constantemente, ¿no? Es mi opinión.
Y esta noche a las 9, tiempo de juego con la Copa del Rey.
Hasta las 4 de la tarde, como siempre, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i comencem el migdia de COPE Lleida. 7 minuts per sobre de la una, per sobre dels 14 graus a la ciutat de Lleida, amb vent, no tan fort com el d'ahir, però que anem de cara cap a una davallada de temperatures, més d'hora que tard, però una davallada, lleugerament. Eh? Ivan Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, avui tenim avisos taronges al Pirineu per acumulacions importants de neu de fins a 20 centímetres en 24 hores, també per fortes ràfegues de vent al Pirineu de fins a 100 km per hora i, en conseqüència, també avisos a la Vall d'Aran per allaus. També tindrem predomini d'intervals de núvols que podrien deixar precipitacions persistents a la Vall d'Aran en forma de neu per sobre dels 1.200-1.400 metres i les temperatures aniran a la baixa al Pirineu i es mantindran sense canvis a la resta. Arribarem als 16 graus a Balaguer i a Tàrrega de màxima, 15 a Lleida, 9 a la Seu d'Urgell i 5 a Viella. De cara a demà seguirem amb fort vent de tramuntana al Pirineu, tot i que afluixarà a últimes hores. Seguirem amb precipitacions a primeres hores en punts del Pirineu, abundants a la vessant nord, amb cota de neu entre els 500 i els 800 metres i amb temperatures que es mantindran sense grans canvis significatius. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. Fem una pausa ràpida perquè hem de parlar de gastronomia.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-te per només 3 euros al mes. Forever. Només fins al 29 de febrer. El periòdico. Entendre-hi més.
Bar Restaurant El Segre, cuina casolana i brasa. Menú diari a 14 euros amb beguda i cafè inclòs. Menús especials i contundents de carn i peix. Esmorzars de forquilla a la brasa, a més d'ous ferrats, patates, beguda i cafè, a 9,50 euros. Gran zona d'aparcament. Bar Restaurant El Segre, al polígon El Segre i al costat de la rotonda a Balaguer. Reserves al 973-300-081.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Ocasión Plus.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Oh, Ocasión Plus.
Cope Lleida. L'espai de gastronomia dels dimarts ja saps que està ben comandat o copilotat, si vols, pel nostre sommelier, pel Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bona, Ricard, què tal? Com estàs?
Escolta, després de viatjar tant pel món, de portar-me a Japó, a Xina, a Sud-amèrica, a Nord-amèrica, potser que ens quedem a casa, no? Avui dimarts?
Avui nos quedem a casa, sí i no, però marxem a conèixer. Jo sóc un enamorat dels whiskies i ara ens explicaran. Són tres coautors, un d'ells avui no ha pogut estar per temes de feina, no passa res, que jo ja el vaig conèixer. Però avui marxarem a Escòcia, amb un viatge que farem a Escòcia.
Val. Però el farem en català,
Ho farem en català, que aquesta és la gràcia de l'entrevista d'avui.
Molt bé. Perquè avui parlem d'un llibre que porta per títol The Water of Life i és el primer llibre en català que parla de whisky. I per parlar d'aquest tema, doncs estan amb nosaltres l'Agustí Farrés i el Joan Mitjavila. Agustí, Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Vosaltres, juntament amb el Rafa, que avui no ens pot acompanyar, sou els autors d'aquest llibre. Em sobte que amb aquestes alçades del segle XXI no existís cap llibre en català que parlés d'aquest tema. No en tenia coneixement.
Doncs la veritat és que no hi havia cap llibre. Possiblement el whisky de Malta és un fenomen relativament recent en el món de això, més de la zona de Catalunya o de l'estat espanyol, també. Sí que hi havia hagut, Néstor Luján havia escrit coses sobre whisky, però més ho he fet en castellà, però un llibre específic sobre el whisky escocès o el whisky en català no existia. Aquest és el primer.
Curiós. Joan, tu ets l'autor dels textos,
Correcte.
Molt bé. I l'Agustí, tu ets el fotògraf del llibre.
Sí, jo sóc el fotògraf i, bueno, comentar una mica, un petit apunt respecte a aquest primer concepte. Nosaltres, en realitat, tampoc volíem fer un llibre. Vull dir que al final ha sortit un llibre, Ho dic perquè tampoc volíem ser ni els primers, ni ho sabíem, ni totes aquestes coses. L'única cosa que, bueno, vam començar a fer aquests viatges a partir d'en Joan, que és el que ens va enganyar una mica, i per això vam continuar fent les coses, i va sortir un llibre, vull dir, perquè també és una cosa important. No sabíem si faríem un llibre, però va ser la criatura va ser en format llibre.
Molt bé. Joan, l'Agustí diu que els vas enganyar. Escolta, tu quina relació tenies amb el tema del whisky?
Bueno, des de fa bastants anys ja, pràcticament 30 anys, que bueno, amb amics i amb coneguts hem estat provant whiskies diferents, sobretot whisky escocès i sobretot whisky de Malta. I a partir de, bueno, al llarg de tots aquests anys, doncs, bueno, vas acumulant experiència, vas acumulant coneixement. Vaig participar en experiències com, per exemple, treballar a la destileria Spring. Vam fer una estada de treball d'una setmana. Vaig fer un curs online a la Universitat de les Highlands també sobre el whisky. A més de, bueno, anar a diverses masterclasses, etc. I molts viatges a Escòcia. I a partir d'això, doncs, bueno, vas tenint coneixement. I parlant una vegada amb l'Agustí i parlant amb en Rafa, doncs dèiem, home, doncs podríem anar a Escòcia, doncs, home, sempre disposat a anar a Escòcia, i llavors l'Agustí és un fotògraf que ja havia publicat diversos llibres, doncs vam començar a fer fotos i quan vam veure que la cosa podia tenir això, agafar la perspectiva d'un llibre, doncs és quan ho vam decidir tirar endavant.
Déu-n'hi-do. Escolta, vosaltres de què us coneixíeu?
Bé, nosaltres compartíem sala de professors, bàsicament. Els tres, tot i que de matèries diferents, bueno, ho dic perquè jo també sóc arquitecte i a part d'això faig classes de dibuix, en Joan és professor d'anglès i en Rafa d'economia, vol dir que tres matèries totalment diverses i això, però bueno, compartíem una sala de professors i allò que un dia vas parlant, això en Joan, doncs, bueno, quan he parlat em ganyava, sí, de bon rotllo.
No, evidentment.
Ens va començar a explicar de les bones coses i va ser quan vam decidir fer un viatge que jo sempre explico que aquest viatge, per sort, va ser a Islay, que va ser una de les, que és una de les regions de whisky, i com que ho té tot, com que és molt difícil d'accedir-hi, com que totes les coses que ens van passar, jo crec que ho vam disfrutar tant que vam dir, hi hem de tornar, no? I a partir d'aquest primer viatge, d'aquest primer coneixement, d'anar a un lloc remot, perquè moltes vegades vas en llocs remots, bueno, doncs ens va entrar una mica aquest coquet i vam dir, bueno, començarem en una altra regió, ta-ta-ta-ta-ta-ta, i això va ser el 2015, i fins ara. Molt bé. I així estem amb la criatura que hem fet.
Joan, el que ha acabat sent al final un llibre, que em dèieu, és que al principi no ho teníem al cap de fer un llibre, però al final ha acabat sent un llibre. Què pretén ser? Sí, és a dir, com... Sí, digue'm, Felip.
No, és que, clar, és que parlant d'Isla és una illa, vale? és una illa elaboradora de whisky amb un determinat... per unes coses molt diferents. T'ho dic perquè, clar, parlem d'Islay, però no parlàvem de... Això ja surt al llibre també, molt, molt ben explicat. Vull dir que Islay és una de les illes on fan un tipus de whisky.
Molt bé. Doncs això, Joan, el llibre, què trobarem quan obrim el llibre? És a dir, d'on a on va? És més històric? És més centrat en el whisky pròpiament dit o barreja tot una mica?
Ho barreja tot una miqueta. És un llibre que pretén introduir tot el que és el món del whisky escocès, o sigui, des del procés d'elaboració, com es fa un whisky, com es fa un whisky de maltes, especialment. Sí que hi ha alguns quants apunts d'història, i llavors és un recorregut per les diferents regions productores de whisky que tradicionalment hi ha hagut, des de les Terres Baixes, les Lowland, les Highland, les Terres Altes, Speyside, les Illes, Campbelltown i Islay. I aquest recorregut doncs compagina molt bé amb les fotografies, o sigui, la fotografia de l'Agustí acompanya tot el procés de l'elaboració i acompanya doncs el viatge per totes aquestes regions.
Clar.
Una mica és la idea.
Jo no hi entenc gens, o sigui, ja us ho dic així de sortida. Hi ha molta diferència amb els whiskies, perquè veig que a cada zona geogràfica hi ha tota una història vinculada amb el whisky i suposo que també amb el gust, no? Perquè també deu d'influir com es fa, la climatologia que tenen o no sé com, però vull dir, hi ha diferència? Es nota?
Sí, o sigui, un dels aspectes importants del whisky és que reflecteix una mica el paisatge escocès, no? I, per exemple, parlàvem ara de la illa d'Islay, que és una illa que està molt exposada als vents atlàntics, on el whisky s'ha assecat tradicionalment amb la torba que hi ha allà, que és un carbó que genera molt fum i molt poc escalfor, i aquesta torba està impregnada de tot aquest salabró, de tot aquest aire marí. I els whiskies d'Islay, que hi ha tastat la Gabulin, que hi ha tastat la Freud, que hi ha tastat Arbeg, bueno, notarà que unes característiques en aquest cas molt especials.
Clar, jo us escolto i vaig prenent nota. De totes maneres, suposo que heu fet arribar el llibre al Felip, perquè vull dir que això la gràcia és agafar i poder tenir el llibre al davant i anar mirant. Tu, Felip, tens el llibre, ja?
Sí, vale. Tinc el llibre i a part... Jo ara ja fa molts anys, que no fa, crec que 20 anys, que va ser l'últim cop que vaig estar a Escòcia, fa molts anys d'això, però sí, tinc el llibre i el que diuen els dos i el Rafa també. Està molt ben explicat, la fotografia és espectacular, de veritat que és obrir el llibre és fer un viatge de veritat allà i crec que és un llibre que tindrà molt d'èxit segur.
Dius que fa 20 anys que vas estar a Escòcia. Joan, jo ara ho desconec, això. Els whiskies quants anys estan fins que surten?
Perquè puguem parlar d'un whisky i un whisky escocès, ha d'haver madurat un mínim de 3 anys en una bota a Escòcia. A partir de 3 anys podem parlar de whisky. I llavors la maduració pot ser fins a tan llarga com es vulgui. Normalment 10-15 anys, depèn, a vegades ja. Menys, a vegades són barreges d'anyades diferents, però a partir de 3 anys és el mínim que es requereix.
Val. Agustí, el tema de les fotografies, escolta, com s'aconsegueix una bona fotografia? Com aconsegueixes que una fotografia parli tant?
Bueno, jo l'única cosa que entenc, bueno, aquí ho hem explicat moltes vegades perquè ja hem fet diverses presentacions del llibre, jo, bueno, ja heu comentat, jo sóc arquitecte i normalment quan vaig a veure les coses, primer ja he mirat imatges i tot això, però en canvi aquí vaig anar una mica a ulls clucs, no? No sabia què anava a veure, no sabia... Sabia que hi havia uns edificis blancs, que en diuen destileries, sabia que hi havia uns cereals, que hi havia no sé què, que hi havia un paisatge que sempre plovia, que hi havia... Totes aquestes coses en tenia nocions, i allà jo crec que... I espero que el llibre ho hagi explicat o ho hagi explicat reflectint les fotografies, intento explicar més amb el cor. D'alguna manera he anat a un lloc que desconeixia i m'he enamorat, i potser una bona fotografia és quan explica aquest enamorament o quan està feta bastant, un 70% jo crec que ha de venir més del cor que no pas del cap, tot i que per la meva feina sóc una mica cerebral, però entenc que si ets honest, si intentes explicar aquesta pluja, perquè de pluja n'hem trobat estiu, hivern i tot això, sí. No sé, jo convido la gent que mira el llibre i després podrà decidir a veure si hem sigut capaços de... És un llibre que es llegeix fàcilment, que es visualitza fàcilment, a veure si hem sigut capaços de transmetre aquest disfrutar que va ser nostre i que hem volgut compartir amb la gent. I les fotografies han de ser això, explicar el bé que ens ho vam passar. Tothom diu, ostres, devíeu beure molt whisky. No, resulta que allà és una mica prohibitiu. Vam fer els tastets corresponents, però vull dir, el nostre enamorament ha sigut aquest, en Joan porta 30 anys enamorat i nosaltres en fa 5 o 6 anys, i les fotografies meves en aquest cas volien ser això, res més que això. Uh-huh.
The Water of Life és el llibre, el primer en català que parla de whisky. Ja ho veieu, que hem parlat amb el Joan, que és l'autor dels texts, i potser Joan m'atreviria a dir la persona que fa més anys que hi treballava amb aquest tema, no? O que ho tenies al cap.
Sí, bé, el tema whisky, sí, també en aquest cas també tinc un blog personal des del 2007. Bueno, o sigui, el tema del whisky, sí, fa molts anys que en aquest cas hem anat tastant i hem anat fent, i llavors per això, bueno, amb els anys això, acumules, arribes a tastar molts whiskies i vas coneixent més coses, tens moltes experiències en aquest sentit, viatges, etc.
Joan, com es pren un bon whisky?
Un bon whisky, d'entrada, es pren sense gel, perquè bé, tothom el pot prendre com vulgui, però si hem de degustar un bon whisky que porta uns quants anys tancat en una bota de fusta, una bota de roure, i ha madurat tots aquests anys perquè el tastem, en condicions ideals seria sense gel i tastar-lo amb temperatura, diríem, ambient. Per anar bé amb un got amb una mica de forma de tulipa, per poder apreciar una mica més els aromes a l'hora de tastar el whisky.
Felip Urbano, estàs d'acord?
No, totalment, però i una bona companyia.
I una bona companyia, sí. Home, clar, això ja...
Sí. No, però lo del gel sí que és cert que al final, saps que nosaltres hem parlat molts cops de maridatges i de com s'ha de prendre això i l'altre, al final és el que diu el Joan i l'Agustí, que per mi és sense gel també, però si algú li vol ficar gel, doncs ja està, però al principi el gel el que fa és aigualir i sabem que al final no volem això. Sí que és cert que per fer una cata de whiskies hi ha dos fases, que una és sense aigua, després amb una miqueta d'aigua, perquè surtin aquells aromes que estan amagats de la fusta, no? Però per prendre-li i disfrutar, cadascú al final l'ha de fer com vulgo i ja està.
Sí, però perdona que m'hi fiqui, sí. Jo, és molt important el segon aspecte que ha dit, el tema de la companyia. Jo crec que el whisky el fas en uns moments especials, és a dir, obres una ampolla i després quan tens gent, quan no sé què, ho dic que... ja sé que són una mica ritual, no? Però aquesta copeta, tu vine a casa, no sé què, no sé quantos, ostres, jo crec que el tema de la companyia i aquell moment especial de saborejar no és un fet ràpid, és a dir, el whisky una mica, com el país, com és Escòcia, com és arribar allà, és temps, és, ha de ser una cosa llarga, ha de ser, moltes vegades sempre fèiem la broma, el que et queda del whisky quan te l'has pres, no? aquest llarg, aquest acabat en boca, aquestes coses així que a vegades ens sonen a fantasia i tot això, doncs el whisky és això i una mica com el paisatge, no? Que Escòcia no se t'esborra i un whisky, a mi no m'agraden els fumats, per exemple, no? Per dir una cosa, però bé, és com tot, cadascú li agrada unes coses i unes altres. I aquesta companyia, aquest que et queda alguna cosa, aquest pòsit, jo crec que és molt important. Amb el
però
whisky.
Jo estic d'acord amb l'Agustí, tot i que és veritat que sona a ritual, però és que jo crec que ha de ser així. Al final, és a dir, ha de ser així. Evidentment, si una persona se'l vol prendre sol a casa, doncs res a dir, eh?
Sí.
Però estic d'acord, sí, sí, Agustí, sí. Amb tu.
No, jo ho dic perquè és que nosaltres, que, per exemple, el Rafa i jo doncs, desconeixíem tot aquest tema i de whiskies no havíem begut. Sempre fem la conya aquella que a casa els nostres pares havien begut Johnny Walker, que el portaven d'Andorra, us sí, en recordeu? No sé si era aquell,
sí, sí, sí.
El cavallo blanc, aquell famós, que ens portaven els nostres pares i que no n'havien pas begut perquè hi havia un cavallet blanc allà penjat. Era l'única experiència que havíem vist a totes les cases. I després amb en Joan, doncs això, ostres, ens hem pres un whisky en un lloc i després es feia fosc, plovia, no sé què, amb unes persones... Ostres, tot aquest entorn és el que et qualifica. És a dir, de la mateixa manera que aquesta salabró que agafa del mar i tot això, te la qualifica. Jo crec que aquesta qualificació, si és amb persones, amb gent, amb companyia, tot això, ostres, després ho estem aixecant ja a un nivell que tu...
Agustí, perdona, tu que dius que no t'agrada molt els fumats, jo et recomano Artwerk, que per mi Artwerk, perdona, Artwerk, que és per mi és dels millors que fan a Islay. Sí. Te'l recomano que facis un maridatge amb un choricet picante de León, que sé.
Sí, vale. No, el dia que vam fer la presentació a Vic, perquè una altra de les coses, bueno, nosaltres som de la comarca d'Osona, vam fer la presentació al Col·legi d'Arquitectes, una mica perquè per facilitat i per espai i per quantitat de llocs que necessitàvem, vam fer Arbech, i va ser el que va funcionar més, eh?
Sí, és que per mi és el millor. Al 10 anys, és això, sí, sí, sí. O amb xocolata negra, o amb unes anchoves, o amb el chorizo picant, és espectacular. Evidentment t'ha d'agradar aquest tipus de whisky, però bueno.
Jo soc més suau i, bueno, estem parlant de whiskies, seria més Aberlour i aquestes coses, més on space side, seria una mica més, més light, jo, en quant a gustos.
Joan, anava a preguntar a una persona que no, per exemple, jo no, o sigui, no n'he begut mai, potser alguna vegada, però no n'he begut mai i no hi entenc. Si hagués de començar, per on començo?
Potser és més fàcil començar per un Speyside, que són gustos potser que podem identificar més. Això que comentàvem ara, per exemple, la Carduca ha estat tan popular aquí a l'estat espanyol, el que són Macallan, Glenfarclas, Speyside. Però també està bé, i jo penso que és una cosa que si faig tastos a vegades ho poso en pràctica, és... provar coses molt contrastades, tastar un Glenfarclas, per exemple, un Speyside amb notes de xerès, amb barrica, que té ja uns quants anys, amb un Arbech, per exemple, com comentàvem ara, o Lafroy, i a veure, fer un ventall diferent, perquè el whisky també té un ventall diferent de notes i de tastos, depèn de les regions, depèn del procés de maduració, i buscar aquí el que ens podria agradar.
Molt bé. Jo, mira, jo insisteixo, vull dir, jo no hi entenc. El meu germà, per exemple, sí, i reconec que ja fa uns anys va descobrir la Gabulín aquest, que dèieu, que jo no el conec, i s'hi ha enamorat. Ara només em falta, perquè jo sí que he estat a Escòcia i sí que he visitat alguna destileria, no ho vaig gaudir perquè pues, segurament em faltava una persona com vosaltres al costat que t'anés explicant tot plegat, però només em falta endur-me a Escòcia perquè gaudeixi, eh?
De fet, el whisky és fill del paisatge i això es reflecteix molt bé a Escòcia, no? I és el que l'Agustí també, jo penso que reflecteix amb les fotografies, no? Vull dir, d'on surt aquest whisky, d'on surt aquesta celebró, d'on surt el caràcter.
Molt bé. Sí. Doncs The Water of Life, és el llibre amb el Joan, amb l'Agustí avui hem parlat. L'Agustí és el responsable de les fotografies, ja t'ha explicat com ho va fer. El segon pas és ja obrir el llibre i mirar-ho, i amb el Joan és la persona que porta doncs, dies pensant tot aquest tema i és l'autor dels textos.
Un comentari, perdó, no sé si encara som a temps.
Sí, i tant.
Comentar que, bueno, aquest llibre ens ha costat molt d'acabar potser el procés final, bàsicament perquè és un llibre que les editorials no els interessa. A nosaltres sí que ens interessa, perquè, doncs, perquè és un llibre que hi ha molta fotografia, que el text és molt pensat, que nosaltres ens fa una dieta. És a dir, hi ha hagut un esforç molt important, però en canvi l'hem hagut d'autoeditar. Així de clar. Així de clar, i així de heavy, i així de tot. Per què això? Doncs perquè és un llibre que sí que trobarem a les llibreries, no totes, perquè bueno, també després has d'entrar en uns circuits de distribució, totes aquestes coses, però bueno, ho dic perquè l'esforç ha sigut titànic, literalment, i aquesta ens ha significat això, editar-lo, fer-lo, maquetar-lo, totes aquestes coses, anar amb una impremta, decidir totes aquestes coses, perquè sortim una mica de la normalitat. Yeah. Hem volgut fer un llibre bonic, fins i tot no és barat, el trobarem. Potser per facilitat podeu contactar nosaltres via la pàgina web i després també, sobretot a Instagram, a The Water of Life, també al blog d'en Joan i totes aquestes coses. I ho dic perquè després jo crec que quan tens el llibre davant, quan te'l pots mirar, ostres, en tens moltes coses, i és una de les coses que jo n'estic més content perquè crec que hem sabut explicar. No és per erudits, no és un llibre que vulguem aquí, és que jo necessito aquí tres whiskies per entendre'l. No, sisplau. És una cosa que passa, que és molt suau i que volgudament ha sigut suau, que ens ha costat molt temps de parir-lo, i literalment amb aquesta paraula, però que al final ha sortit i que l'hem utilitzat en totes les pegues que tenim això, però no estem contents i això és el que interessa. Si alguna persona el vol trobar, repeteixo, a Insta, que és allà on tenim sempre sovint, The Water of Life, i allà hi ha telèfons de contacte, perquè si alguna persona a la seva ciutat no té una llibreria o no té una cosa a prop, sisplau, estem a la seva disposició, hi ha telèfons fins i tot, i tots tirem de WhatsApps.
Doncs allí queda, evidentment. Déu-n'hi-do, que al final heu acabat entenent de whiskies i de tota la indústria del llibre, eh?
Sí, i d'orilla. Aquesta segona part és d'orilla, eh? Ja. Perquè tothom, ostres, quin llibre més guapo, ensenyes les fotografies, el text, oh, molt bé, bueno, però no entra en el nostre perfil perquè aquí no hi guanyem prou diners. Acabaves parlant de diners, no?, quan allò dius, ostres, com sempre acabem parlant de la mateixa cosa, no? Bueno, nosaltres hem perdut el cul i camisa, no.
Afortunadament heu sigut valents i l'heu tirat en van, avui en dia amb les possibilitats d'autoeditatge, evidentment amb tota la feina extra que comporta, però el resultat és que el llibre està al carrer, i jo crec que aquesta és la gràcia. Aquesta és la gràcia. Doncs Agustí Farrés i Joan Mitjavila, que ha estat un plaer conèixer-vos. Enhorabona per la tasca. Interessant també aquest darrer apunt que feia l'Agustí, perquè també valorem-lo com és degut, aquest llibre, The Water of Life. No cal ser un gran entès, només cal tenir una mica de curiositat per aquest món, i amb això ja en teniu prou per gaudir del llibre. Eh? Agustí, Joan, gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona.
A vosaltres.
Gràcies.
Felip Urbano, déu-n'hi-do, eh? Sort que encara hi ha gent que tira endavant aquests projectes. Eh?
I tant, oi tant. Sí, bueno. La veritat és que el recomano 100%.
Molt bé. Doncs Felip Urbano, com sempre, un plaer, que tinguis bona setmana.
Cuida't.
Gràcies, Felip. Va, que res, ens aturem dos minuts i tenim ja en marxa la tertúlia dels polítics.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
Buenos días.
Muy buena, amigo, muy buena. Bueno, ¿cómo fue su caso?
Fue una serpiente, a mí no me picó, a mí me mordió. De gordo sería como una escoba.
Pero ¿y luego fue al hospital? ¿Era venenosa o simplemente el mordisquín?
No tengo ni idea, yo me hizo un poquito de sangre aquí en el dedo, una medida de sangre me lo desinfecté.
Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Quiero explorar sin importarme cuándo volver. El exterior, quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144€ por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Cope Lleida.
Camí cap a les dues de la tarda. Els dimarts ja saps que tenim la nostra tertúlia dels polítics i amb temes d'actualitat sobre la taula. De fet, jo sempre demano que ens posin ells els temes, però bueno, de vegades l'actualitat mana, com és avui, eh? Tornem a tenir mobilitzacions al sector agroalimentari, al sector agrari, de fet, agrari i ramader. I mira, no sé si és casualitat o no, però avui s'ha acostat a la tertúlia per part de Junts per Cat el David Melé. David, què tal? Bon dia.
Hola, bona tarda.
Ara ja dic el David Melé perquè ja sabeu que és una persona molt vinculada a l'Horta de Lleida i, per tant, suposo que, bueno, sensible amb les reivindicacions, no?
Sí, bueno, primer de tot, bona tarda a tots i bona totes. I, hosti, per dir que arribaria tard, normalment ve la
meva companya.
Sí, he arribat. Però normalment ve la meva companya, la Rosa, i avui, pues, bueno, pues, avui em m'ha tocat a mi, i si comentem aquest tema, al final, ja no jo no mateix, sinó jo sempre dic el mateix.
Ara el comentem, espera, David, vale. Ara el comentem. Xavi Estrada, d'Esquerra, què tal, bon dia?
Hola, per mi bon dia, que encara, és que no hem dinat, sempre diem que,
claro.
Que és bon dia.
Clar, que sí. Glòria Rico, de Vox, què tal, bon dia?
Molt bé, bon dia a tots.
Anna Florista, del Partit Popular, què tal, bon dia?
Bon dia.
Molt bé. I ara s'incorpora la Laura Vergés del Comú de Lleida. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. No,
ara ja et deixo capaç de posar-te còmoda. Bé, dèiem això, mira, a vegades l'actualitat mana, tornem a tenir aquestes mobilitzacions, carreteres tallades, les imatges, aviam, no són maques de veure, les reivindicacions, doncs, ens hi podem posar al costat, si no de totes, d'algunes. Jo crec que hi ha d'altres que requereixen un procés molt més profund de base, eh? de saber com s'arriba, doncs, al producte, al consumidor final, i veure si aquest trajecte des de l'origen fins al destí s'ha de fer com s'ha fet sempre o s'ha de canviar, i per tant, doncs, canviar aquestes històries. La setmana passada va estar amb nosaltres l'Ignasi Iglesias, que va estar molts anys, és investigador de l'IRTA i ara treballa per una empresa internacional, i parlava de que les coses canvien i segurament aquests models també han de canviar per adaptar-se, no? David Melé, com ho veus? Que ens ho estaves ja explicant.
No, primer de tot és bon dia, efectivament, agafo...
Sí, sí. Bon dia, bona tarda.
No, perquè aquest criteri que ha dit el senyor Estrada és el que normalment sempre defenso, que és a l'Horta fins que no has dinat. És
ja, bon. Però jo no us pregunto si heu dinat o no. Eh?
Bueno, no, però...
Si ara ho sabré.
No hem dinat ningú. La 1:36 encara no.
Vale.
Bé, jo crec que al
perdona,
final...
Perdona, el meu padrí era pagès... I a la una es dinava.
És que anava a fer això el senyor Estrada, però no l'he volgut.
Potser hauríem de canviar aquests hàbits que tenim.
A més, l'hora de dinar era sagrada, eh? A la una es dinava. També és veritat que a l'estiu llavors es feia la migdiada i t'evitaves aquestes hores de més sol. Però...
Abans era a la taula i al llit del primer crit,
sí,
no? Hi havia un crit.
Vinga, va, David, que no et deixaré...
No, jo crec que ho hem comentat moltíssimes vegades, però primer també volia destacar la sensibilitat que ara comentava sempre històricament quan vinc aquí a casa vostra, sempre parlem del tema de l'Horta, perquè sempre he estat molt vinculat a l'Horta, però jo sempre fico en valor tota la meva experiència dintre de l'Ajuntament, aquesta sensibilitat de tots els regidors i regidores cap a l'Horta i cap a la pagesia. Jo crec que l'hem tingut i la tenim tots i totes, però sí que és cert que, i agafant les teves paraules, tot el que hi ha molt, no hi ha un únic element que fa que avui estiguem vivint, que els pagesos i les pageses estiguin a les carreteres i estiguin demandant una mica, perquè no hi ha un únic element, n'hi ha tantíssims, podem agafar-ne moltíssims, que de quina manera. I el que no ens podem dir els uns als altres és que no se veia de venir. Vull dir, hi ha moltes coses que s'han anat sumant, ara agafaríem la sequera, per exemple, però també agafaríem les condicions laborals, n'hi ha tantíssimes, no? I al final el que dius tu és el model que se'ns exigeix moltes vegades des del món global amb aquest tema que vivim, de quina manera ens perjudica a la agricultura i ramaderia tradicional. Llavors jo crec que hi ha molts elements. Ara el que toca és no només fer costat, perquè si tornen a sortir, i jo crec que hem agafat una manera, això de sortir al carrer i de sortir a manifestar, és una manera que crec que no estan contents tampoc amb totes les solucions que s'estan donant, perquè al final no totes les solucions, no n'hi ha una única solució. El que hem de fer és aquest model que comentaves tu, aquesta experiència, és, i com som capaços d'adaptar-nos, i de tota aquesta gent que ha dedicat tants esforços personals i econòmics, de quina manera ens en podem sortir. Al final, si volem canviar el model, de quina manera ajudem. I el que no ens val és que ens tirem els plats al cap entre els francesos, vull dir que els uns als altres, perquè al final també la Comunitat Econòmica Europea o els nostres legisladors han de tindre en compte les peculiaritats de cada territori. I al final el que no pot ser és que durant molts anys nosaltres ens hem dedicat a un tipus de producció i que ara, per un motiu o per un altre, no el podem mantindre, o les amenaces que rebem des de fora no ens permeten desenvolupar-ho. Jo crec que hi ha molta feina a fer encara.
Si voleu, girem cap aquí. Xavi,
sí, Prada. Sí, seguint una mica amb la línia del que comenta el senyor Melé, doncs està clar, avui tenim mobilitzacions arreu entre les diverses comarques i en part per una de les coses que també apuntaves, Ricard, al principi de la tertúlia, no? Aquest doncs, comentari per part de l'IRTA, l'Institut doncs, de Recerca Tecnològica Agroalimentària.
Bueno, ho va fer l'Ignasi, que va estar molts anys a l'IRTA.
Que va estar molt bé. Sí. Però, bueno, independentment, no tots aquests, per totes aquestes institucions que també vetllen una miqueta doncs, per resoldre i per, d'alguna manera, ficar una mica de llum cap a on ens hauríem de dirigir tots plegats, jo crec que són paraules molt sàvies en el sentit de que els temps canvien i, per tant, calen nous models i adaptar-se a les necessitats que tenim, però sobretot pensant en un model bastant flexible, i aquí també em sumo en el sentit de que no és el mateix la realitat que vivim doncs ja no només a l'Horta de Lleida, sinó territorialment doncs a les comarques lleidatanes de la zona, diguéssim, més externa de Barcelona, no? o Terres de l'Ebre, Tarragona o Girona fins i tot, i el propi Pirineu. No? Uh-huh. Llavors jo crec que, a més ho vam parlar en una de les primeres tertúlies, també quan van començar totes les mobilitzacions, sí, sí. Que al llarg del temps, doncs un probablement dels factors, no dic que sigui el més important, però és molt important o molt rellevant, és tota aquesta simplificació administrativa que d'alguna manera doncs, també hauria d'ajudar, més enllà dels formalismes i d'aquestes ajudes directes doncs, al camp agroalimentari, doncs, també fomentar doncs, aquesta lluita per un mercat comú europeu en els quals doncs, la pagesia no es trobi doncs, en condicions no, de desigualtat respecte a altres països i vetllant també doncs, per prioritzar el producte
d'aquí. Clar, és que hi ha molts fronts oberts, sí, hi ha molts fronts oberts i clar, això de buscar una solució que solucioni tots els fronts, vaja, sense tenir la bola de vidre, ja avanço que és complicat.
Ja ho sé que no em toca, perquè, sí. Però sí que volia dir, perquè a més ara el senyor Estrada ha apuntat una cosa, que a més que jo crec que el relat d'avui en dia, els pagesos i pageses no volen ajudes.
Val.
Vull dir, no voldrien ajudes.
Està bé que ho diguis, perquè de vegades se sobreentén o s'entén d'altres històries, però ja està bé. Glòria Rico.
Sí, bueno, els temps canvien i és veritat que als països no els agrada rebre les ajudes, però ara és insostenible pensar que poden fer alguna cosa sense rebre-les. El temps canvia i ha canviat de tal manera que s'ha fet recaure sobre les esquenes dels agricultors, dels ramaders, tota aquesta transició energètica, tota aquesta política, que el que ha fet és complicar molt més els passos que han de seguir per demanar les ajudes que són ara mateix, no poden sobreviure sense aquestes, i el tema és aquest i és molt complicat. Vull dir, els governs s'han de donar compte que no pot recaure tot sobre els agricultors i ramaders, perquè anem malament. Anem molt malament, uh-huh. En aquest sentit.
Anna.
A veure, són totalment legítimes les reivindicacions de la pagesia en aquests moments. Ells volien unes solucions més ràpides que Brussel·les no els hi ha donat. Per part del ministre Planes no han trobat aquesta celeritat i potser sí que se'ls ha escoltat, però el que voldrien és solucions més ràpides al respecte. Quan ja parlem d'Europa, les coses s'endarrereixen. Sé que, si no vaig equivocada, que sí se'ls hi ha eliminat eliminat el quadern digital, però hi ha molta més reivindicacions darrere de tot això i que és un punt conflictiu, com apuntava el David. El que sí hem de trobar és l'equilibri entre el que és la sostenibilitat i també tot el món de la pagesia en la seva singularitat. Hem de pensar que s'ha de recolzar totalment a la pagesia perquè és el que manté la nostra biodiversitat i també el que dona i cuida el nostre paisatge i el nostre entorn, i per tant és nostre i és el que li dona la singularitat, però hem de trobar aquest equilibri entre la sostenibilitat i també el mode de producció, amb la qual s'ha de buscar solucions, i jo crec que aquestes taules s'ha de saber cedir, per una, ja sabem que en una negociació no és jo exigeixo, sinó saber arribar al punt mig, com a tota negociació, i crec que és un factor molt important que la pagesia tiri endavant a les seues reivindicacions, perquè darrere també tenim a Lleida una gran indústria agroalimentària i que no sol podem veure Lleida com una producció de fruita, de cereals o d'altres productes, sinó que també hi ha la indústria darrere, que comporta molt moviment econòmic i també molts llocs de treball. Con lo qual jo reivindico aquesta necessitat d'equilibri entre la manera de o millor dit, la forma de producció i la sostenibilitat, que anem a buscar una alimentació més sostenible i al fi i al cap que redunda en benefici de tots.
Laura Vergés.
Sí, el tema de polítiques de l'estratègia verda, o com li vulguem dir, jo crec que no recau només sobre la pagesia, recau sobretot a la societat, que hem de fer una revisió, no?, dels nostres models de consum, de producció, energètics, vull dir que ens afecte a la pagesia, a la indústria, als serveis, a la ciutadania, com consumim, i que és imprescindible que fem canvis, no?, en aquest sentit, i tothom ha de fer canvis, perquè al final, parlant de pagesia, assegurar la sostenibilitat és assegurar la pagesia, no? Mm. Sense un medi ambient saludable, doncs tampoc hi ha futur per la pagesia, no? Per tant, sí que és una transició que és complicada, però que és inevitable d'alguna manera, i per tant també s'ha de posar les mesures per a que sigui una transició justa i que permeti desenvolupar l'activitat i precisament trobar noves oportunitats. Jo crec que la crisi de la pagesia, més que amb el Pacte Verd, té a veure amb altres qüestions. Sí que pot haver algun problema de burocràcia a resoldre, evidentment, però que els problemes de la pagesia venen més marcats per altres qüestions d'estructura de mercat, bàsicament, i també s'ha de donar solucions. Algunes poden ser a curt termini, però és evident que tampoc resoldrem ara en una setmana problemes que venen acumulant-se de fa molt temps, no? Jo aquests dies, amb aquestes protestes, recordava els anys 90, que s'estava ja fent tota una sèrie de protestes.
I no eren gaire allunyades de les d'ara.
No eren gaire allunyades de les d'ara, era quan s'estava posant en marxa tot el sistema de liberalització del comerç també alimentari, amb els tractats de lliure comerç a mitats dels anys 90, on va haver unes mobilitzacions per un altre model de globalització molt, molt rellevants a Catalunya, a Espanya, a Europa, a nivell global, i una mica d'aquests d'aquells barros, estos lodos, no?
El problema és que ha passat d'entre 25 i 30 anys.
Sí, però vull dir que els efectes, ho dic amb el sentit de que les coses a curt termini se poden fer algunes coses i s'han de fer coses amb decisió i s'ha de començar des de demà, però que els efectes de les polítiques a vegades són una mica més a llarg termini de lo que ens dona la impressió, no? Vull dir que els efectes de reconfiguració de tot aquest sistema internacional de competència amb costos laborals, amb condicions ambientals, etc., on ens trobem amb desavantatges, perquè és per obligacions ambientals, però també per condicions laborals, per exemple, doncs això és una cosa que s'ha anat construint al llarg de temps. Clar. I no ho arreglarem ara d'avui per demà, quan és una cosa que s'ha anat desenvolupant, són relacions comercials que es desenvolupen en períodes llargs de temps, no? Uh-huh. I per tant fan falta mesures més concretes a curt termini i mesures que enfoquin més també a llarg termini de canviar aquests models de producció, de consum i d'intercanvi.
Ara fem de manera breu, ja... Sí, David Melé.
No, efectivament, quan jo deia que els pagesos i pageses no voldrien tenir que tindre les agendes, al final també els preus justos, com moltes vegades, ara hem ficat tots els elements, però avui en dia l'altre dia ho comentàvem, allò... igual que tu quan vas a l'Arnau, entre cometes, el que val una prova, per poder començar, sempre ho hem parlat, de valorar realment la diferència que hi ha entre la producció, el que no pot ser és que estiguem produint sota el cost, vull dir que la realitat aquesta també és una realitat.
Una pèrdua, sí.
Llavors, l'altra és, i nosaltres com a regidors...
Però insisteixo, ara t'ho dic com a consumidor final, el que no puc entendre és que el productor produeixi sota cost, o a cost, perquè si no és legal, teòricament, i jo em pagui més.
Correcte.
I cada vegada em pagui més. És a dir, o sigui, la solució no és, al final, pujar els preus als lineals dels supermercats. Aquesta no ha de ser la solució. Però, no ha de ser aquesta.
Tu que ets jove...
Potser a curt termini sí, però no és aquesta la solució.
Tu ara deus tindre 33 o 34 anys, no?
Sí, mal comptat. Sí, o 32.
Aproximadament, no?
Sí, un 30.
Jo crec més o menys que això...
El David, què en sap, de fer amics, eh?
No, però... Com hem sentit tota la vida. I realment,
sí,
com
això t'ho deia.
I que et plantes quina és la solució si el propi sector i els propis productors no han estat capaços, quins mitjans hem de fer entre tots perquè realment això s'escurci. I l'altre...
Segons m'expliquen, David, ja em diràs tu si estic en el cert o no, hi ha hagut anys bons i anys molt bons. I anys dolents i anys molt dolents.
Com sempre.
Sí.
Quan són bons i molt bons, es guanyen molt bé la vida. Fins ara havíem cregut que, mira, una cosa per l'altra, és a dir, clar, quan és un any dolent o dos o tres, com que venim de dos o tres anys bons o molt bons, doncs, val. Jo crec que ara aquí s'hi ha afegit un actor que no el teníem contemplat, que és la manca de pluja.
Això, la sequera.
I clar, la sequera el que fa és que ara la tendència sigui que els anys siguin dolents o molt dolents, molt més que no pas bons o molt bons.
I també dintre dels anys molt dolents hi ha part de tota aquesta cadena que li va molt bé, perquè també s'aprofita de la pujada de preus per la falta d'oferta.
Bueno, però aquestes problemàtiques...
A veure, s'ha de veure també què és el que eleva els costos de producció.
Sí, clar, per això parlava de la cadena aquella allà al mig.
Primer, a veure què és el que eleva aquest cost de producció i quines condicionants tenen de més per accedir a les ajudes totalment necessàries avui en dia. O sigui, s'ha d'anar a l'origen, jo crec, per poder solucionar el problema. Nosaltres ja ho vam dir l'altre dia i ho tornem a dir. Nosaltres pensem que les polítiques del Pacte Verde Europeu és el principal que s'hauria de mirar, de veure què és el que s'estan fent, perquè abans no tenien aquests costos tan elevats de producció, i ara sí. I ara sí. Bueno, i després la competència desleial, que ho hem parlat diverses vegades, competència d'altres països que no tenen aquests condicionants i entren el producte.
Bueno, és, o sigui, competència desleial.
Jo per mi sí, jo per mi és competència desleial.
No pots anar al mateix mercat sense complir el mateix
en l'origen. Europa hauria de prioritzar, com sempre,
ho dic així.
Com sempre, Europa hauria de prioritzar, com sempre, el producte europeu, i no s'està fent ara mateix.
Però els costos que pugen són, per exemple, els combustibles, que no tenen a veure amb el Pacte Verd, tenen a veure
també
amb moltes
pugen,
altres
sí.
qüestions. Són també costos administratius que s'haurien de rebaixar.
Els hi han tret el benefici del gasoll, vull dir, a veure, també els hi van posar molts pals a les rodes.
Hi va haver un
rodes,
temps que
hi
havia una bonificació.
Va en la direcció d'aquestes problemàtiques, abans la Laura comentava, no? Als anys 90, evidentment, per la realitat que vivíem doncs, fa 30 o 40 anys, era una... Alguns dels problemes encara hi estan ara, però fa 30 anys no parlàvem de canvi climàtic com parlem ara, ni parlem de sostenibilitat, ni parlem
d'energies
renovables.
No parlàvem gens, per desgràcia.
Sí, però...
Alguns sí que en parlaven, ja.
Alguns sí que en parlaven.
Però precisament vull fer l'incís amb això, perquè moltes vegades ens quedem només amb el dia a dia sense pensar en aquesta projecció d'aquí 20 anys. I evidentment que hi ha problemes que s'han de resoldre ara i el més aviat possible, perquè entenc que els pagesos, els ramaders, no en tenen de paciència. Clar. I és lògic, perquè hi viuen d'això. Però, paral·lelament, també hi ha tots aquests interrogants que també cal resoldre.
I un problema que serà que no hi haurà relleu generacional. Llavors, qui es dedicarà a la pagesia? Vull dir, és que no hi ha incentius per continuar treballant en el camp. I això jo crec que és un factor molt a tindre en compte, perquè evidentment es necessita.
Almenys a nivell familiar. O sigui, el model de nivell familiar, aquest sí que crec que és el primer que s'acabarà extingint, que és el que... S'acabarà extingint perquè no es podrà viure d'això. No. I per tant, no et dedicaràs a una cosa que no podràs viure.
Però continuarem dinant, menjant.
Però,
aquest és el problema.
Parlo d'aquest model de familiar.
Claro.
El nivell empresarial, el de grans extensions, aquest jo crec que és el que... el que seguirà en van. Però és que les pageses i pagesos actuals que intenten aguantar amb el model familiar ja diuen als seus fills no t'hi dediquis amb això.
Claro.
Amb alguns no cal ni que els hi diguin perquè ja veuen el que passa, no? Vull dir que d'acord amb l'Anna de que i amb l'Ignasi Iglesias que va estar aquí va dir, diu, tu fes una projecció a 20 anys i mirem qui hi haurà treballant la terra.
Sí, és que
no
busquem,
serà aquest model.
No, és que busquem el producte de proximitat i a la vegada no ajudem a que aquest producte de proximitat se produeixi. No ajudem, no incentivem. Sembla una contradicció, però és que la fem cada dia.
No, però és
en
que
el dia a dia.
Això que comentem i com hem comentat i l'altre dia al ple vam poder debatre sobre aquests aspectes, però al final quina és la nostra obligació? Nosaltres som representants de partits polítics, nosaltres som regidors de l'Ajuntament de Lleida i també hem de discernir què és el que podem fer i què és el que hem de fer per ajudar, perquè pot semblar poc, però també és molt i una cosa que com a societat que hem de ser capaços de fer. Dintre del que és Lleida, també de quina és la realitat de l'Horta de Lleida, que les característiques de les finques molt més petites, pues fa que estem condemnats, si no hi ha cap canvi, al que deies tu ara. I al final l'Horta de Lleida té aquestes característiques i al final i l'altra és ja no és només a nivell paisatgístic, però també al final portem aquí històricament gaudint de l'Horta de Lleida, ficant-la en valor, però sempre hem dit mateix, qui cuida el territori?
La pagesia.
Llavors, l'altra és quines mesures nosaltres podem fer des de com a 1.000 regidors que som de l'Ajuntament de Lleida, no? Però també sent conscients de que és una problemàtica que s'ha d'arribar a tots els estaments i com a lleidatans i lleidatanes el que hem de fer és aquest producte de proximitat que encara tenim, aquests productors que encara tenim a l'Horta de Lleida, de quina manera els podem ajudar? I d'una manera és fer aquesta difusió del nostre producte. I és una de les, potser és molt poca cosa, però és la nostra obligació i crec que ni podem fer més.
Avui la Carme Valls i el PSC per extensió no poden estar a la tertúlia, problemes d'agenda i de darrera hora i al final no han pogut venir. Perquè us anava a preguntar, el que passa que, mira, això ha passat ara, no? L'actualitat, us anava a preguntar temes radicalment diferents d'aquests, eh? Us anava a preguntar per l'estació d'autobusos a Lleida, si tiren van o no tiren van, perquè no tiren van, i per les obres que s'estan fent a la zona de Torresalses. S'estan fent unes obres allí, una rotonda, reasfaltat, etc. I no sé si això significa algo o no, si sabeu alguna cosa o no.
No sé, s'ha preguntat moltes vegades.
No, ja ho sé, ja, queden 4 minuts i no tenim l'equip de govern assegut aquí,
govern, però per insistència, sí, bueno, pot ser com a...
Vau fer un pacte per garantir que el desenvolupament del pla de l'estació i que anés amb celeritat per poder també d'alguna manera aturar Torres Salses i veiem que Torres Salses va avançant i el pla de l'estació...
El pla de l'estació està parat.
No sé si teniu alguna informació.
No, el que sí que soc molt, el que tenim molt clar és que els moviments urbanístics tenen els seus tempos i que de vegades les coses, que hi ha petits detalls que poden fer que es retrasin, però la nostra voluntat continua sent la mateixa i no la canviaré ni ara ni demà. Endavant el pla de l'estació i jo crec que s'està treballant en aquesta línia i que s'ha de continuar treballant perquè aquest és el nostre objectiu. Per això, però no mireu tots així. És que
no, avui hi ha la Carme i per tant, anem a junts. Però
sembla ser una mica surrealista,
però
no?
Manteneu com a ciutadà, sí, escolta, és que aviam, seguim sense estació d'autobusos, això no es fa d'un dia per l'altre i això vol dir que si es comença a construir ara estarem 2 anys fins que comenci
com a mínim,
a funcionar.
Com a mínim,
eh? I clar, parlem del 2026, eh? El 2026 volem tenir la zona de baixes emissions activada i tot tancat. I resulta que encara no tindrem l'estació d'autobusos funcionant, per exemple, no?
El pitjor de tot, Ricard, és el baixador que tenim a les condicions en què està. Vull dir que
bueno, perquè teòricament havia de durar 4 dies, però...
Perquè s'ha de desplaçar, perquè s'ha d'aprofitar aquesta inversió i sembla que hi hagin altres projectes que hagin de córrer més quan hi ha projectes que fa temps que estan doncs endegats i que d'alguna manera s'haurien de finalitzar.
Vale. Torres Salses està pendent només d'un informe de la Generalitat?
Això diuen.
No, està pendent també de la venda d'una finca de l'Ajuntament
a Torres Salses, això,
A Torres Salses. Val. Torres Salses.
Però era perquè s'ho passés, passés al seu nom, no?
Però no us preocupeu, que ens assabentarem per la premsa. És que ens passa sovint als regidors, que ens assabentem per la premsa dels moviments.
Segons la premsa, falta que una de les propietats cedeixi o vengui, o no sé quina és la fórmula, la part que és l'única que falta.
Sí, suposo que està per aprendre això, no?
Però tot el demés està... Però això no vol dir que tota la documentació, que tot estàs pendent d'això, vull dir que...
No, la documentació sí, però les màquines treballant no hi són.
No, però està tot avançat perquè realment quan se resolgui aquest aspecte es pugui començar i es pugui fer tot el que cal perquè tinguem una estació d'autobusos.
Hi ha data? És que clar, és que, David, és la burocràcia, la burocràcia és lenta, tornem al problema d'inici dels pagesos.
Sí, sí, és que fixa. El problema és burocràtics, els pagesos, els ajuntaments, els comerços.
Clar.
Faré la cosa. Pots enviar un missatge des d'aquí.
Bueno, mira.
Solo esperem que no tanqui la zona de baixes emissions abans de fer les infraestructures que toquen, eh? Solo esperem això. Bueno. Estic resant.
Aquest tema de mobilitat tindrem molt temps per parlar.
No, és que el tema de mobilitat, ho sento, és un tema molt més important del que ens creiem, l'estem tractant, jo crec, en puntetes, l'estem tractant molt superficial, i quan l'haurem d'implementar vindrà de cop i llavors campi qui pugui. Jo ho crec així.
Ja se'ns va presentar el primer estudi de mobilitat, en el qual el drama que hi havia fa un any no és el mateix. Els fluxos de moviment que es plantejaven amb aquest no eren els mateixos que s'havien dit, que sense cap informe de que col·lapsaria en aquella zona. Jo crec, sincerament, que el projecte que estem fent de l'estació d'autobús és un projecte que dignificarà molt la ciutat de Lleida i l'entrada a la ciutat de Lleida, i no tinc cap mena de dubte que els problemes de mobilitat se resoldran, igual que s'han resolt, igual que l'estació d'autobusos que porta ara, més petote que aquest per sortir per allí, i crec que tampoc portem molts anys i tampoc és tan dramàtic, en aquest cas que es farà una gran tasca, crec que sortirà bé.
Doncs, preocupats per, des del Comú de Lleida com a mínim, molt preocupats pel tema de Torres Salses, no? Perquè sí que veiem que malgrat els pactes que vau fer amb Junts PSC per desbloquejar això, Torres Salses va tirar endavant, una empresa que pagarà tot per suposadament a canvi de res, això sabem que no passa.
Bueno, això us ho preguntaré ja la setmana vinent, i l'altra, a veure si ja teniu més informació.
Efectivitat, això.
Laura Vergés, Glòria Rico, David Melé, Xavi Estrada i Anna Florista, com sempre un plaer. Gràcies, que tingueu bona setmana.
Bon dia, igualment.
Adéu.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda, demà 12:20, puntuals des de Lleida. Ara et deixo amb la Pilar García Muñiz, que et posa al dia de tot el que t'interessa i, a més, ben informat des de la cadena COPE. Bona tarda.